35 minuts que passen de les 12 i ja és hora ja de donar la benvinguda a Isabel Ferrer, la nostra musicòloga de capçalera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I jo li preguntava abans d'entrar si va posar seny, així, una miqueta, després d'este desgavell d'històries que hem viscut i que hem conegut una miqueta més amb Javier Pérez Alarcón, que ens ha parlat de sèries, la veritat que basades en còmiques i sèries molt boges, eh?
Sí, 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 ens ha parlat de coses molt, molt estrambòtiques.
Estrambòtiques. I tu no, tu vens ara a relaxar-nos, d'alguna manera. Parlem de musicoteràpia, Isabel?
Sí, sí, avui parlarem de musicoteràpia. El que passa és que com a terme, personalment, acostumen a utilitzar la paraula perquè com que s'ha utilitzat molt, ja ha acabat per desvirtuar-se un poc el sentit. Aleshores, avui parlarem de forma general, explicarem què és, intentarem entendre-ho millor.
Val, però sí que està comprovat que la música influeix en els éssers vius.
Està comprovat parcialment, o sigui, el fonament bàsic un poc de la musicoteràpia és que sempre es diu que la música té una base matemàtica, ja que des d'un punt de vista físic funciona per vibracions en l'aire, són ones. Aleshores, els humans, això ho sabem tots, escoltem un rang determinat d'ones, no podem escoltar tots els sons, i hi ha animals, per exemple, que poden escoltar sons més aguts o sons més greus. El que passa és que sembla ser que, malgrat que les escoltem o no en les orelles, en les oïdes, sí que hi ha algunes d'aquestes vibracions que ens afecten.
Ah.
I inclús podem els humans utilitzar-les d'una forma endreçada en allò que se digui música o no, que és el que veurem avui.
Ja. Aleshores, podríem trobar situacions d'influència de la música també en animals, d'alguna forma?
Com a ésser vius, sí, sabem que n'hi ha vaques i ocells, que s'ha fet molta broma amb això de que les vaques poden escoltar alguns tipus de música, es generen benestar o inquietud a alguns tipus de sons. I també n'hi ha animals que són capaços d'imitar sons humans i inclús d'emetre entre ells per a comunicar-se de formes molt, molt concretes. De fet, que els animals senten algunes vibracions és el fonament d'aquest de les maquinetes estes dels mosquits, que en principi figura que jo crec que per vibracions fan que no piquen o que se'n vagin o alguna cosa.
No sabia jo com funcionaven. O mig funcionen, no? Perquè
sí, mig funcionen.
Quan tenim la maquineta huelent d'ollet i s'he posat, però ens acaben també fregint els mosquits, eh?
Jo no sé si funciona o no. El que passa és que de parlar a que les vibracions els arriben als animals, que és possible, a que els animals puguen gaudir de l'experiència estètica, per dir-ho així, de la música, n'hi ha un tros molt gran.
N'hi ha un bot. Això en animals, però i en plantes?
En plantes el bot, diguem, que és encara prou més gran i portat a l'extrem i augmentant el nivell d'incertesa, perquè sí que en les plantes no sabem realment, és molt difícil de comprovar si senten aquestes vibracions i com els afecten. Aleshores, n'hi han hagut molts experiments molt controvertits científicament, de gent que inclús ha posat demandes o ha denunciat a revistes lo controvertits que són, perquè són molt poc científics, entre cometes, que intenten verificar que a les plantes els afecta la música. Jo es posaré dos exemples només, que a més són molt pareguts. Un és que, estudiants que van posar tres llavors de llentilles.
Això ho hem fet tots,
Sí,
no? A casa, en el gotet, en el contompel, no?
Pues, a més d'això, es posaven, a uns es posaven música clàssica, els altres es posaven, crec que era heavy, i els altres en silenci o soroll, Però el cas és que la llavor de música clàssica figura que va créixer a major velocitat. I després hi ha un científic japonès que va fer un poc el mateix, però en aigua. Aleshores, figura que quan li posava música clàssica o els deia paraules boniques a l'aigua, creava unes molècules, unes cristal·litzacions més boniques que quan els posava soroll o quan els deies paraules malsonants.
Deixem això de les plantes, que veiem que és controvertit, però en el cas dels humans és diferent? A través de les vibracions sí que podem arribar a l'equilibri?
N'hi ha determinats corrents de medicines alternatives que diuen que sí que és possible. Seria el cas de lo que estem escoltant, que són gongs tibetans, que a partir de la vibració sobre el cos, que realment és una vibració prou intensa, i la repetició de determinats patrons i de determinades com sèries i moviments, ens poden ajudar a entrar en estats d'equilibri. I d'aquestes músiques creades a partir de sons tibetans n'hi ha moltes.
I podria ocórrer, Isabel, el contrari, és a dir, que les vibracions ens molestaren?
Que les vibracions ens molestaren, sí que podia ocórrer. Bueno, és el cas de quan un veí es posa la música a l'hora
de... I les vibracions
de... no. I les vibracions no ens agraden. Inclús, el que sabem és que n'hi ha certes vibracions que encara que no les escoltem, les han utilitzat com a armes. Per exemple, als Estats Units, el Departament de Defensa durant 20 anys porta intentant inventar armes sonores a partir d'infrasons, sons que no escoltem, però que posats a una determinada intensitat, a exposar la persona a aquesta intensitat durant un temps, creen efectes nocius sobre la salut humana. No hi ha mostres reals de que els s'hagin utilitzat realment en guerres, però sabem que investiguen sobre això i hi ha exemples de gent que Ostres. Investiga sobre la investigació per a...
Que preocupant, la veritat. Però estem parlant de sons que, en principi, no escoltem, no? No sentim. Què passa quan sentim algun que diem que desafina o que això no ens sona bé? Perquè això que estem parlant són no perceptibles, no? Digam-ne.
Exactament. Sí, això serien dues coses diferents. Una cosa són els sons... dels estudis, que hi ha estudis també molt controvertits, que diuen que hi ha alguns sons, algunes organitzacions sonores que ens resulten més agradables. Aleshores, d'això en diem sons consonants, sí, que ara n'escoltarem un... Això en principi ens sona millor. I
això
després,
és consonant.
Consonants. Val. I després a l'altra banda tindrien sons els que s'anomenen dissonants, que en principi ens sonen més malament de forma natural, per dir-ho així. Sí, el que passa és que normalment no se'ns presenten tan purs. Normalment en una cançó no només tenim uns o altres, sinó que es mesclen i creem músiques que ens creen sensacions més complexes.
Ja. I què passa concretament quan algú diem que desafina? Ens trenca la sensació d'equilibri?
Bueno, això també és un poc relatiu, perquè normalment quan diem que algú desafina és perquè tenim el record d'algú que sí que ha afinat bé. Yeah. Aleshores, n'hi ha un cas molt famós, que varen fer una pel·lícula i tot, que és el cas de la soprano Florence Jenkins, que, bueno, ara l'escoltarem i ja veurem que realment...
Per què aquesta persona està gravada cantant?
Perquè era una dona molt rica i es va poder permetre autoenregistrar-se, encara que, com ja se pot escoltar, tenia alguns problemes d'afinació. Però també és perquè coneixem la versió original, no? d'esta música. El que passa és que no totes les músiques funcionen així. Això seria música occidental, clàssica que diguem avui en dia, i hi ha músiques d'altres llocs, no?, que tenen altres sistemes d'afinació que nosaltres identifiquem com a llunyanes i que per això no diguem que sonen malament, encara que si agafàrem l'afinació occidental sí que estarien sonant malament.
Bueno, aleshores, després de saber aquests preceptes bàsics una miqueta, com funciona la musicoteràpia? Entenent totes les reserves que li poses a aquest terme, podem saber per què la música provoca plaer o tristesa o en definitiva, provoca emocions?
Descobrir això és el que han perseguit molts governants des de temps antics, no? Les persones que arriben a saber-ho tindran un dels secrets més preuats de tota la humanitat.
Perquè no som els primers a preguntar-nos-ho, no?
No, que va, hi ha exemples infinits. En la Grècia Antiga, filòsofs com Plató o Aristòtel discutien sobre quina era la millor música per a l'esperit humà i, jo què sé, 1.500 anys després, durant el barroc, es va creure que determinats girs melòdics ens podien despertar certs sentiments de ràbia, d'alegria, de tristesa, i un dia encara els ho preguntem, o sigui, imagina't si sabérem que n'hi ha una música que desperta un determinat sentiment, estaria molt bé, però també seria un poc perillós.
Ja.
I, també és un poc el que busquen els creadors de les cançons de l'estiu, no? Saber quina és la que va funcionar, i realment tenen algunes fórmules, però no són universals, no funcionen per a tot el món, funcionen per a un rang determinat de població.
Ja. Aleshores, existiria la musicoteràpia realment, sí?
Sí, 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 clar que existeix. Existeix fins i tot abans de que se l'anomenara així, sovint relacionada amb aspectes que entra més clave en música, espiritualitat sí. I religió. En general, al llarg de la història s'ha mantingut la creença que la música era quelcom diví i la malaltia un càstig dels teus. Aleshores, per apartar els mals esperits, calia recórrer a un curandero sí. que sabés emprar la música com a part d'un ritual, diguem, màgic. Tenim un exemple, que és sí. El del tarantisme, que és un cas a l'Itàlia meridional, que és un cas que ens és molt proper.
Això què és, Isabel? És de tarantisme.
Sí, en nom modern, de psiquiatria moderna, seria un fenomen d'histèria convulsiva, però segons la tradició figura que hi ha una aranya, una taranta, que pica i et provoca doncs, això, un trastorn. Aleshores, la picada figura que era tan greu que s'havia de fer una dansa, que és aquesta que estem escoltant, de moviment frenètic, on la persona entrava en una espècie de trance, diríem així, que aconseguia curar-la. No? Yeah. I realment hi ha imatges enregistrades d'Itàlia que es poden trobar al YouTube, on es veu realment com això, com va entrant en una espècie d'estat...
Que curiós.
Sí, sí, sí. Està...
I avui dia, Isabel, què s'entén per musicoteràpia?
Avui dia la musicoteràpia l'entenem com una intervenció sistemàtica i dirigida que utilitza elements musicals o relacionats amb la música per a millorar el benestar de les persones sí. que la reben. Això inclou de vegades tractaments que escapen de lo convencional, no? De lo que entenem per medicina convencional.
I quines són les aplicacions de la musicoteràpia? En què consistirien les intervencions, diguem-ne?
N'hi ha moltes, algunes que funcionen això que hem parlat de les vibracions, no? Que per exemple sí. per a situacions d'estrès, d'insomni, i després hi ha moltes altres que funcionen a partir de la música que tenim en la memòria, a partir de crear, de repetir, de despertar sentiments que teníem guardats sí. i que moltes vegades senzillament són un complement a nivell emocional Clar. O espiritual del que seria més convencional.
N'hem tingut exemples així, per exemple, en malalts d'Alzheimer o en persones que pateixen algun tipus de demència, com la música i els temes que ells coneixen, les cançons, els ajuden d'una manera a treballar i millorar el seu benestar. La pregunta és, jo crec que en aquest cas podem dir que sí, no? Quan hem fet referència, es funciona veritablement.
Sí, sí, jo crec que sí que funciona en moltes de les seues dimensions, encara que de vegades, moltes vegades diguem musicoteràpia, sí. coses que no ho són
exactament.
Estrictament. És un tema molt atractiu i de vegades pues, se l'ha simplificat o s'ha basat en afirmacions molt qüestionables. No sé, per exemple, n'hi ha una cosa que es coneix com l'efecte Mozart, que és que si escoltes es veu que moltes vegades la música d'este compositor, cosa que ell no va pensar mai, per la seva organització te tornes més intel·ligent. Aleshores, per exemple, el que estem escoltant, això és un exemple real, és un vídeo del YouTube que dura 3 hores, que no el posarem tot.
No, si ens va fer més intel·ligent, Pepe, a partir d'ara, li ho dic al nostre tècnic, que el deixi sempre sonant per baix, a veure si es nota.
Bueno, pues això es coneix com efecte Mozart, és que la música d'este compositor, algú va fer una sèrie d'estudis que diuen que si estaves exposat molta estona a ella, acabaves fent-te com més intel·ligent. I, bueno, pues...
Deixem uns minutets, a veure si no tenia sí. alguna cosa. Un segonet. No sé jo, sense haurà fet efecte, eh? Jo crec que és difícil, Isabel. Però no sabem si durant este temps que molt deixa una persona es posa més o menys nerviosa, si algú no ens atreveix a provar-ho, que ens ho explique. Sí. Això també hi ha moltes teories i molta gent que ho fa amb els més menuts, eh? Allò de... Pobre.
Sí, el que... No, bueno, si es posa 3 hores a la mateixa música, igual sí. Però sí que té efecte, eh? Això és un poc per... també per això, no? per exemplificar que a sí. vegades se'n fa un ús un poc massa a la lleugera, però això no vol dir que no tingui efectes i està comprovat que moltes malalties, en els nadons, en altres tipus de circumstàncies, té uns efectes molt bons.
Sí, el que està clar que també no hi ha una explicació total i única, com ens estàs dient, com en la majoria d'aspectes humans, sí que hi ha un component quantitatiu, científic, i un altre que és cultural. No?
Sí, 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 com tot el que anem dient així, les músiques, en principi, principi són neutres i depèn un poc de la utilització que fem. Si anem a escoltar Mozart a un concert o l'escoltem amb altres finalitats, la música és la mateixa. El que passa és que nosaltres doncs, li donem unes finalitats o unes altres.
Val. I alguna recomanació, Isabel, sempre ens portes alguna recomanació literària vinculada al tema que estem parlant avui? Quina
sí, recomano un llibret molt breu, que justament és una introducció al tema, que es diu La musicoteràpia, i és de Jordi Jousset Barrocal, de l'editorial Woke, i és de 2009 i es pot aconseguir molt fàcil també per les xarxes.
Que interessant, com sempre, com cada dilluns, sense Isabel Ferrer, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.